El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton?
Superbé, Roger.
Això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català mirem cap al cel i mirem cap a la Terra per aportar també la vessant científica a aquest programa. Atenció avui amb el Joan Anton Català perquè parlem de sexe.
Sí.
Que també és de ciència, al capdavall.
Absolutament.
Molt bé. Avui, lliçó sexual amb el Joan Anton Català. Aquesta encara no l'havia vista venir.
No l'havia... No, parlem de ciència, tio.
Sí, però de sexe aquí n'hem parlat molt poc, eh?
Ja, no, no és veritat. Hem fet algun programa.
No gaires.
Alguns.
Sexe a l'espai.
A l'espai.
Aquest
el recordes,
aquest no s'oblida.
Aquest el recordes,
Recupereu-lo, el podcast del suplement de la Terra es plana, sexe a l'espai. Com s'ho fan els astronautes.
Exacte.
Per niqui-niqui.
Bueno, com no s'ho fan, hauríem de dir.
Sí, perquè no.
Allà està. Primer,
què passa? Què passa si un astronauta es queda embarassada?
No, de fet, està... Bueno, ara estem anant fora de guió.
Sí.
Està prohibit, diguem,
per moltes raons.
Per moltes raons. I, a més, ha de ser físicament molt difícil. I això sí que ho hem explicat, eh?
La gravetat no ajuda.
No ajuda, i que cadascú que s'imagini el que vulgui.
Avui parlem de sexe amb el Joan Anton Català perquè pel que fa a la nostra evolució, el sexe representa un misteri que encara avui no hem acabat de resoldre. Com és que pràcticament tots els organismes més desenvolupats es reprodueixen sexualment si aquesta mena de reproducció sembla que és desfavorable? Per què ha triomfat com a forma evolutiva preferida? Avui a la Terra es plana, la revolució sexual. A veure, això de que la reproducció sexual és desfavorable m'ho hauràs d'explicar molt, molt a poc
a poc. Ara t'ho explico.
Primer hem d'entendre com es reprodueixen els organismes més simples. Per exemple, un bacteri.
Es reprodueixen asexualment, ara ho veurem.
Asexualment vol dir tu sol.
Tu
és
sol.
Dir, no necessites un altre ésser viu per generar descendència.
Correcte. I ara veurem que aparentment és molt... Primer és més simple, però després és molt més potent. És molt més potent per moltes raons.
Bueno, mira, t'estalvies...
Entre altres coses, no? Molts problemes també t'estalvies. Però no és igual, deixem aquesta cosa, anem a la part més científica. Ho fan de diferents maneres, els bacteris, però la més habitual és simplement per divisió. És a dir, un bacteri es pot dividir en dos. Dues còpies idèntiques del bacteri, el seu ADN simplement es duplica com si fos una fotocòpia. Aquests dos bacteris fills, a la seva vegada es poden dividir en dos més, i així van fent, no? Aquest procés no sexual, on no hi ha un intercanvi genètic, aquí no hi ha un intercanvi genètic d'ADN en absolut, és supereficient. Com va dir el Premi Nobel francès François Jacob, diu, el somni d'una cèl·lula és convertir-se en dues cèl·lules. O sigui, aquest és el que fan els bacteris. Mira, un bacteri típic pot dividir-se cada 20 minuts. Vol dir que en una hora ja en tindríem 8 de bacteris, provenint d'un sol. I així continuaríem aquesta progressió, i en un dia n'hi hauria quasi 5.000 trilions. Roger, en un dia, 5.000 trilions. Si el pes d'un bacteri és d'una bilionèsima de gram, al cap de tan sols dos dies, aquesta colònia de bacteris hauria assolit una massa milers de cops la del nostre planeta. Mira. Per què no passa això, afortunadament? Perquè l'entorn limita. És a dir, hi ha manca de nutrients, de recursos, hi ha competència entre els bacteris, perquè si no, ja no hi seríem aquí, el planeta hauria desaparegut menjat pels bacteris. Val? La qüestió és que aquest procés de reproducció per divisió és molt efectiu, ja ho veiem, molt més que el procés de reproducció sexual, on en necessites dos, i amb els bacteris d'un en crees dos d'individus. En canvi, els animals, que ho fem sexualment, en necessites dos per crear-ne un. Totalment ineficient. Com s'explica, doncs, que tots els animals i gran part de la vida d'aquest planeta es reprodueixi sexualment? Mm.
Avui, a la Terra es plana, parlem de sexe. En comparació amb tot això que expliques, la primera pedra en el camí de la reproducció sexual és que calen dos organismes per fer-ne un de sol. Per tant, no som bacteris, no?
No?
Som alguna cosa més que un bacteri.
Afortunadament, sí. Però hi ha el desavantatge matemàtic que acabem de veure, no? Se'n necessiten dos per fer-ne un, els humans. Se'n necessiten dos per fer-ne un. Això encara és pitjor, Roger, si penses que només les femelles poden produir nova descendència. Això ja també limita moltíssim. Un altre problema és que cal trobar parella. Estic parlant també biològicament, no estic ara figuradament, no? Biològicament. En canvi, els bacteris no necessiten, s'ho fan tots sols i ja està. No necessiten trobar... No hi ha barreres de cap mena per trobar parella. I la reproducció es pot iniciar en el moment en què es vulgui. Per cert, això de trobar parella encara s'agreuja més si tan sols hi ha dos sexes, com en els humans. Cosa que elimina la meitat de població com a objectiu, com a target per tu, per buscar reproducció. Ja t'elimina la meitat de... Això hi ha espècies que ho han salvat. Hi ha espècies que tenen més sexes. Per exemple, hi ha una espècie de fongs que he trobat que té 28.000 sexes diferents. 28.000 sexes. La cosa fa que quan es troben dos, molt probablement siguin compatibles. Molt probablement no coincideixen en el mateix sexe. En qualsevol cosa, amb una reproducció asexual, la que fan els bacteris, a més, no hi ha competència per l'aparellament. En canvi, ja ho veiem amb els mamífers, hi ha supercompetència, hi ha baralles, adaptacions extravagants per fer que la forma del cos sigui molt atractiva per l'altre sexe, i això significa un cost evolutiu i energètic tremendo. També s'eviten altres problemes de la reproducció sexual, com ara la transmissió de malalties, quan no hi ha sexe, no? I atenció, perquè la reproducció asexual, això no sé si t'agradarà, Roger, evita el cost dels mascles. Al final, quan tu penses en la reproducció sexual, els mascles representem un sobrecost, perquè l'òvul de la femella és el que porta pràcticament tot el material necessari per produir un individu. Nosaltres contribuïm només amb una petitíssima part, que és un trosset d'ADN. Per tant, així, mig en broma, mig en sèrio, parlem de que som un cost, representem un cost evolutiu, i un pensa, potser el món aniria millor, no?, governat només i per femelles. Però és igual, afortunadament no és així.
Som un cost evolutiu, els
som
homes.
Som un cost evolutiu, totalment.
Mira, aquesta definició encara no la tenia.
Per tant, mira, la pregunta és per què pràcticament tots els organismes més desenvolupats ens reproduïm sexualment quan acabem de veure que és super ineficient, no? Es calcula que ens reproduïm sexualment el 99,99% de tots els éssers eucariotes, que són els que tenim cèl·lules amb nucli. Val? Altres estimacions és que només l'1% de les plantes i el 0,1% dels animals es poden reproduir asexualment. Per què? Per què ha triomfat aquesta manera, la manera sexual de reproduir-se, quan acabem de veure, no?, que l'altre sembla molt més eficient i hauria d'haver escombrat evolutivament qualsevol espècie que hagués intentat inventar-se la reproducció sexual?
Per exemple, clar, Joan Anton, amb tot això que estàs explicant, gràcies a la reproducció sexual hi ha més diversitat genètica.
Aquesta és la gran avantatge que els científics, la primera que et ve al cap. Per què ha triomfat? Doncs perquè hi ha aquesta diversitat genètica. Què vol dir? A l'haver-hi creuament genètic entre mares i pares, entre progenitors, això el que fa és barrejar l'ADN d'un i de l'altre. I el resultat és un individu que és com una barreja... No, com no? És directament una barreja, és un ADN nou. No és una fotocòpia del pare ni de la mare, és una barreja. I això és evolutivament molt, molt, molt interessant, perquè, mira, fem l'exemple dels bacteris. Tornem al nostre bacteri, aquell inicial que fa còpies a si mateix i viu feliç, ell sol, no? Suposem que hi ha un canvi a l'entorn que fa que aquell bacteri no es pugui adaptar bé. Un canvi de temperatura, un canvi de nutrients, tota la seva descendència morirà. Tots són idèntics, són fotocòpies un de l'altre. En canvi, la recombinació genètica el que fa són individus lleugerament tots diferents. La probabilitat de sobreviure i d'adaptar-se és molt més forta. Aquesta explicació, que és la primera, es va formular a final del segle XIX i és la que s'ha emprat habitualment per explicar aquest predomini de la reproducció sexual sobre la asexual.
Un altre avantatge és que així també s'eviten les mutacions constants.
Sí, aquesta és una altra hipòtesi que es va proposar l'any 1964. N'hem parlat molt de les mutacions, hi ha agents mutàgens com el fum del tabac o agents químics o la radiació ultraviolada que provoquen mutacions al nostre ADN, i el que fan els organismes és van acumulant aquestes mutacions, no? Imaginem que fem còpies nosaltres com un bacteri, no? El bacteri, el que dèiem, fa còpia d'ell mateix. Les mutacions es aniran acumulant i quedaran com amagades, estaran totes allà que es aniran acumulant. En canvi, la recombinació genètica el que farà és que hi hagi mutacions que passin, altres que no, de manera que la selecció natural podrà triar. Tindrà una població molt diversa i podrà dir: tu no passes al llindar, tu no sobreviuràs, aquesta mutació és letal per tu. Però aquesta mutació que tu tens, un altre individu, ai, aquesta és favorable, ostres, aquesta l'afavoriré. Sí, el que fa la recombinació natural la recombinació genètica és posar-li davant de la selecció natural un munt d'opcions, de mutacions diverses que la selecció natural va triant per fer que aquella espècie cada cop sigui més adaptada. Això els bacteris, en principi, no ho poden fer.
Escolta'm, a tot això, Joan Anton, la cosa no està tan clara, perquè sempre m'has explicat que els bacteris tenen un gran poder d'adaptació a través precisament de la mutació genètica.
També, i això, clar, aquí ve l'altra cara de la moneda. Els bacteris el que poden fer és, un, posar-se al costat d'un altre, fins i tot espècies diferents de bacteris. Això és increïble. Es posen un al costat de l'altre i a través d'un canal que els connecta s'intercanvien material genètic. Un podria dir, ei, això és reproducció sexual. No, perquè només són fragments de material genètic, no és tot el material genètic com a la reproducció sexual, no? Que després es recombina. Són trossets. És a dir, que un bacteri li pot dir a l'altre, escolta'm, per mutacions, resulta que he inventat atzarosament, perquè les mutacions són atzaroses, he inventat un mecanisme que em fa resistent als antibiòtics. Què el vols, aquesta còpia de codi? I l'altre diu, ah, passa-me'l. Es posen un al costat de l'altre i per un microtúbul li passa aquest fragment d'ADN que fa que l'altre adopti aquesta capacitat, per exemple, de resistència als antibiòtics. És tremendo aquesta capacitat que tenen i torna, per tant, a plantejar-nos la pregunta de com és que hem sobreviscut amb reproducció sexual, perquè això torna a ser en contra. Això torna a ser com els bacteris, que ara semblava que els estàvem eliminant, pobrets, ells no poden amagar les mutacions, ells no poden fer la recombinació genètica, no es poden adaptar tan bé. Mentida. Es poden adaptar superbé. I ens torna a plantejar la pregunta inicial. Com és, doncs, que ens reproduïm sexualment?
Tot això com s'explica, Joan Anton?
Clar, s'han descobert algunes petites pistes que podrien indicar el camí final, però ja t'avanço que no tenim totes les respostes. Una és que en els organismes capaços de reproducció tant sexual com asexual, atenció, hi ha organismes que poden triar les dues, o sexualment o asexualment, quan hi ha molt estrès a l'entorn, aquests organismes es reprodueixen sexualment, mentre que si l'entorn és estable, prefereixen fer-ho asexualment. Què ens indica això? Això és una pista que ens diu que potser quan un organisme no s'adapta bé, quan està molt estressat per l'entorn, hi ha molts canvis a l'entorn, la recombinació genètica, allò que dèiem, és com una loteria de darrer recurs. Vaig a crear individus, descendències, que tots siguin diferents uns dels altres. I a veure si tinc sort i alguns d'ells sobreviuen a aquest canvi. Cosa que això el bacteri no ho pot fer. El bacteri farà còpies, no? Per tant, aquest podria ser un error quan tenim entorns canvis estressats i la Terra ha patit molts canvis estressants, sembla que la reproducció sexual és superior a la reproducció sexual.
Què és la hipòtesi de la reina vermella?
Això és en referència al personatge de Lewis Carroll, que deia s'ha de córrer... No, deia, mira, ha de córrer tot el que pot per romandre en el mateix lloc, no? D'Alícia en el País de les Meravelles. Aquesta hipòtesi diu que la vida en realitat és una lluita constant entre espècies i els seus paràsits, a veure qui corre més, qui s'adapta més de pressa. I en aquest context, la reproducció sexual i aquesta recombinació genètica que dèiem, la barreja de gens, provoca una diversitat que necessiten tant les espècies paràsites com les seves víctimes per cada cop adaptar-se millor i córrer més que l'altre, i córrer més que l'altre, i córrer més que l'altre. Aquesta hipòtesi s'ha posat a prova en una espècie de cargol que té paràsits i que és capaç de reproduir-se tant sexualment com asexualment. Doncs s'ha vist que quan la població d'aquest cargol ha estat més exposada als paràsits, la tendència del cargol ha estat d'afavorir la reproducció sexual. Però no tothom ho veu tan clar. Hi ha dubtes de que això acabi realment d'explicar la gran pregunta. Fixa-hi, per tant, que molts cops, Roger, sempre ens estem plantejant hipòtesi que diu, això sembla que ho explica, però després veus cosetes que potser no ho explica del tot. I això és molt bonic a la ciència, no? Perquè sembla que mai no arribis, és el de la reina vermella, al final també s'aplicaria aquí, no? Correm, 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 però sembla que mai arribem al final.
És ben bé que tenim un munt de preguntes sense resoldre encara, eh?
Sí, segurament d'algunes d'aquestes respostes serien combinació d'algunes de les hipòtesis que acabem de dir. Potser no hi ha una única raó. Però hi ha una altra pista, Roger. Quan s'estudien els processos implicats a la divisió sexual o a la creació dels gàmets, que són les cèl·lules sexuals, es veu que tots els organismes desenvolupats emprem exactament el mateix mecanisme de divisió cel·lular, és a dir, de creació de les cèl·lules sexuals. Tots, tots. Què vol dir això? Que el nostre ancestre comú a l'ancestre comú de tots els organismes desenvolupats d'aquest món ja tenia aquest mecanisme. És a dir, que la natura va inventar aquest mecanisme de reproducció sexual molt al començament i que això s'ha heredat per part de tots els altres organismes desenvolupats. Per tant, és molt probable que en el moment en què es va fer aquesta invenció, això fos clarament favorable. I això podria ser, per alguna cosa que m'ha explicat alguna vegada, que és que, i ara ho explico així poèticament, és molt més complicat que això, sabem que antigament, fa 2.000 milions d'anys, un bacteri se'n va menjar un altre. I aquest altre, quan va ser dins del cos d'aquest bacteri, va pactar i va dir, escolta'm, no em devoris, fem un pacte tu i jo. Jo he inventat una capacitat de generar energia que segurament t'interessa. Si em salves la vida, jo et permetré crear energia d'una manera molt eficient. I aquest bacteri que s'havia menjat l'altre va dir, val, pactem. I això, Roger, són les mitocòndries que tenim dins les cèl·lules. És a dir, aquella invenció que va fer la natura, aquell pacte que va fer la natura, va fer que s'inventés una cosa que va fer que la vida evolucionés tremendament. I en aquell moment, per tant, teníem dos éssers dins d'una cèl·lula amb ADN diferent. L'ADN de la cèl·lula menjada i l'ADN de la cèl·lula que menjava. I això devia provocar un estrès tremendo, un embolic tremendo dins d'aquella cèl·lula. I potser allà es va inventar la reproducció sexual. Potser allà es va inventar aquesta capacitat de recombinar ADNs per treure una versió millorada. No ho sabem.
Que interessant, Joan Anton Català. La Terra es plana cada diumenge a l'hora que surt el sol. Aquí el suplement, avui parlant de sexe, però d'un sexe una mica...
Bueno, per tothom.
Diferent al que teníem...
I per tothom.
El que havíem pensat quan t'he saludat.
Bueno, ja sé que tu pensaves en altres coses, però t'estic dient que això és per tots els públics.
Sí,
i saps que tenim públics de totes les edats, i per tant aquest és un contingut científic escèptic.
Molt bé. Al final... La lliçó també és que a vegades un mateix, no?, segons com, ja es pot reproduir...
Absolutament.
Sí, sobretot si ets un bacteri.
Sí.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara tornem.